La taula de l'Evangeli.
Salutacions ben cordials, amics, amigues, oients. Un plaer retrobar-los fidels a la taula de l'Evangeli. Litúrgicament, aquest diumenge celebrem la solemnitat de la Pentecosta. Anem a escoltar les lectures i a comentar-les amb l'Àngel Sarrabal, que és secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, bon dia.
Déu vos guard, bon dia.
Feliç diada d'aquesta Pentecosta.
Sí, perquè a més la Pentecosta és el dia del laicat. Nosaltres...
Per què ho dius? Alguna cosa...
Per nosaltres tres.
Què vols transmetre? Ah, val.
Que estem feliços, amb més motiu.
I també ens acompanya l'Albert Florença, que és president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavé, del Clot, i professor emèrit de l'IQS, Universitat Ramon Llull. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Albert, també feliç diada per tu.
Feliç, feliç.
És like.
Gràcies a Déu, sí, like. Exacte. I
exacte. Me li toquen.
Espòs, pare i avi, de 6 nets.
Déu-n'hi-do.
Molt bé. Tots likes.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat, diumenge de Pentecosta, és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan de sobte se sentí venir del cel un so com si agirés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Sirena hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres el sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües».
Escena on queda ben palès el gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat cristiana la vinguda de l'Esperit Sant. Bé, teniu la paraula i cada paraula compta, perquè és importantíssim el que diguem.
Escolta'm, quina pressió.
És veritat.
Bé, no és importantíssim, és important. Val.
Escolta'm, això de l'Esperit, a veure, això de l'Esperit, per mi això de l'Esperit és participar de l'amor de Déu en plenitud i que això ens transforma i ens empeny. No ho sé, jo diria això. Àngels, què et sembla aquesta definició d'estar per casa?
Estic completament d'acord, perquè clar, si no me n'haig d'anar a la d'aquell japonès que l'estaven catequitzant ja d'adult i li va dir al capellà que ell ho entenia, lo del pare i el fill ho entenia, però que lo de l'honorable pájaro no lo terminava d'entendre. Llavors, clar, l'Esperit Sant, clar, no descobreixo res de nou, si dic que és el gran desconegut, no? Vull dir,
I oblidat.
Què és l'Esperit Sant? Clar, és que tu et planteges què és l'Esperit Sant. Pues, la força, la intel·ligència, totes aquestes coses. Però, clar, allò de dir tocar, com podem tocar Jesús i amb una mica de sort imaginar-nos el Pare, sí, però l'Esperit Sant és que és una cosa tan complicada. I llavors dius, bueno, pues ha de ser aquest foc que a mi em mou a transformar-me i posar-me, pues això, al servei dels altres.
Si em permeteu, potser dir
una cosa... T'ho permetem tot,
gràcies. persones que van conèixer Monsenyor Romero explicaven que aquest senyor doncs, havia tingut una visió de la realitat molt particular perquè ocupava un lloc doncs, en la, molt amunt en l'estructura, en la jerarquia eclesial de, del Salvador, i que un home molt prudent, molt callat, etc. Però davant la mort d'un amic seu, del Rutilio, assassinat, capellà, i era un home que es dedicava a aquest Rutilio, es dedicava als pobres, a la gent més necessitada, a la gent més marginal, aquest, Monsenyor Romero es va transformar. Es va transformar totalment. Es va transformar. És a dir, va ser agafat per l'esperit d'alguna manera i aquella persona tan tímida, prudent, etc., va començar a fer doncs, sermons de... defensant la justícia, va denunciar tots els abusos que en aquell moment s'estava cometent en el país, etc, etc. I deien que moltes vegades en acabar una homilia, doncs fins i tot li tremolaven les cames del que havia dit. Però estava mogut per l'esperit. I ja sabem tots, pobre, que va morir assassinat, no? Com va acabar, no? Doncs aquesta força, que algú podria dir això no era ell, o d'ell mateix no hagués pogut ser, doncs...
Jo encara seré més, una mica més barruera amb el meu exemple. Quan parlaves del transformador, se m'ha anat al cap a un transformador elèctric de veritat, aquell aparell.
Sí, sí,
llavors
sí,
he pensat, clar, el transformador és el que modifica o adapta la llum que entra de fora i la que t'arriba a tu, no? Llavors... insisteixo, que em disculpin els grandes, però, clar, imaginar-me l'Esperit Sant com aquesta maquineta que fa que siguis capaç de rebre tota aquesta força, i l'apliquis a la teva vida, clar, és que ho he vist clarament, és un agente transformador, perquè, de fet, això és el que hauria de ser l'Evangeli. Vull dir, la lectura de l'Evangeli o et transforma o no et serveix per massa, perquè és un llibre de cuentitos com qualsevol altre, no? Vull dir, l'Evangeli transforma. Si no transforma, no és Evangeli. Oi? I llavors, d'aquest paràgraf hi ha una frase que, clar, sempre no podem evitar ser fills de l'època en la que estem, no? I a mi imaginar-me que de repente, amb el que a mi em costa aprendre anglès, ara resulta que aquells, tota aquella gent entenen el que diuen els altres, dic no, hi ha un llenguatge que tothom entén, el de l'acollida, el de l'estimació, el somriure, i aquest és el llenguatge que jo crec que van entendre ells i que hem de fer possible que entenguin els nostres germans.
I afegiria totalment d'acord amb tu, i afegiria, o sigui, és el llenguatge del profundament humà. I que, per tant, moltes vegades perdem el temps en les formes quan el discurs és exactament el mateix. I això ens faria apropar-nos molt més als nostres germans, moltes vegades.
Fer arribar el missatge. Més
el missatge en profunditat.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau, als Corintis, del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valença de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots, perquè el Crist és com el cos humà, és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Pau atribueix tots aquests dons a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat. Aquests dons són per edificar la comunitat. O sigui que no és un bon capellà, un bon rector, el que ha de mantenir unida la comunitat. Queda clar? Ni un bon servidor, ni el president de la comunitat cristiana.
Escolta'm, això ja...
Això és personalitzar això molt, eh? Això és personalitzar molt.
Escolta'm, bueno, jo com a mínim ho intento.
Jo, però com per al·lusions no, respondria, eh?
Respondria. Sí, bueno, i de fet, aquesta carta de Sant Pau...
A veure, arreglem-ho,
els corins, vinga. Els corins, és perquè els corins es veu que tenien divisions allà, eh? I Sant Pau escriu la carta aquesta a veure si s'arregla el tema, no? A veure, em deixeu, seré molt pesat, eh? I la gent que hagi escoltat altres programes ja ho haurà sentit. Els dons que rebem, és a dir, que, escolta'm, tot és gràcia, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que els dons els rebem, d'acord? I, per tant, escolta'm, els hem de donar, i són diversos, i etcètera, no? Aquesta primera cosa em faria gràcia dir-la. I després una altra cosa, eh? Per si de cas ja la desenvoluparem més endavant, però, com passa a tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, si em permeteu, jo afegiria homes i dones. A mi m'agradaria, eh? Tots hem estat batejats amb el mateix esperit. Ho dic perquè aquestes dicotomies, a vegades, són o porten problemes.
Sí, sí, sí. Jo, aquesta lectura... Jo els corintis no sé com eren, però sé com som nosaltres. I moltes vegades, completament d'acord, Albert, amb el que dius, que tot és gràcia i tot és un do i tot és gratuït. És que el dia que entenguem que tot és gratuït i trenquem una mica amb aquesta idea de la no utilitat o utilitat de les coses, que és al voltant del que gira la nostra societat, no? Si no és útil, jo tenia un amic metge que sempre deia, és que jo sempre em regalen coses útils per als reis, sempre em porten, jo vull que em portin coses inútils perquè el que vull és gaudir de les coses, no? Els dons que rebem cadascú, mira que ens costa no competir, eh? Mira que ens costa, ja et dic, els corintis no tengo el gusto de saber com eren, però nosaltres som molt competitius i aquesta societat jo crec que fa molt de mal amb aquesta... No, no sé com s'ha de reconduir perquè jo no tinc tant de coneixement, però ser conscient de que allò que t'ha estat donat és perquè ho posis al servei dels altres i sobretot no perquè tu et posis ni per sobre ni per sota dels altres, sinó al mateix nivell, i diríem com ho fem això, no? Aquesta comunitat cristiana. No, doncs el rector alguna cosa haurà de dir, público meu, perquè tampoc és qüestió de treure'l de la comunitat, però que entre tots ho fem tot i que cadascú... Perquè aquesta dicotomia de la que tu parlaves, que ho has dit mig en broma, però que és sèrio, clar, és com, una cosa sarampionosa, no? Vull dir, ara que hem estat 40 anys d'una determinada manera, ara se va enterar vostè de com vamos a hacernos... No, perdona, si justament hem estat lluitant perquè hi havia determinats tics invasors, bueno, ara intentem no envair nosaltres, no? Vull dir... Bueno, pues, la comunitat es fa entre tots, entre el rector, els assistents a la celebració...
Sí, sí, no, això és així. I especialment, moltes vegades, si dins de l'Església encara això es fareix més, perquè en realitat participem del mateix esperit, no? Que no és altre que l'amor de Déu, i hem parlat abans d'aquesta manera de fer que entesa per tota la humanitat, no? D'amor, de llibertat, etc. Encara fa mal també quan col·laborem, quan treballem amb persones que no formen part o que no verbalitzen la nostra creença, però que participen de la construcció del regne. Doncs aquí encara més jo crec que hem de ser molt acollidors i unir-los. Em sembla que és el mateix papa el que diu, no, escolta'm, tothom que treballa pel regne està amb nosaltres i per tant endavant. I per tant a vegades apartar la gent perquè pels signes polítics o per aquestes coses. No, escolta'm, treballem pel regne i treballem junts. Eh? Ara me'n vaig més enllà de l'Església, però em sembla que és important.
I tant, i tant.
Passem ja a l'Evangeli, doncs.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Evangeli de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digué, rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
L'evangelista Joan ens transmet en aquest fragment que fou el mateix dia de Pasqua que es produí la donació de l'Esperit Sant per part de Jesús als deixebles. Bé, teniu la paraula i moltes coses a dir, ja ho sé, doncs comenceu. Si voleu, clar.
I tant. A eso hemos venido. Jo seré molt, 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 molt heterodoxa, eh?
I ara... Endavant.
Intentaré no ferir sensibilitats perquè el que diré no és, evidentment, ni la doctrina ni el que sembla que vulgui dir. Però, al final de tot, clar, les darreres paraules de Jesús sempre s'han vinculat o s'han interpretat com a sagrament de confessió, no? I que si no perdoneu els pecats no els perdonaran, etc, etc. I la lectura que jo he fet ara mateix, 72 anys després de vida, és: si jo no sóc capaç de perdonar el que m'ha ferit, aquella causa de ferimenta no es perdona, perquè es queda la meva ànima. O sigui, ja no estic pensant en els pecats i el sacrament i tot això. No? O sigui, és que de sobte se m'ha aparegut la Mare de Déu i m'ha fet llegir això d'una manera diferent. O sigui, el problema ja no és que no es perdoni al cel, sinó que aquest motiu no es perdonarà perquè jo no sóc capaç de perdonar-ho al meu cor. I si jo no sóc capaç de perdonar-ho al meu cor, i ara tiro una miqueta més amunt, no hi haurà pau en el meu entorn, perquè el meu cor estarà contaminat, estarà intoxicat per aquesta manca de perdó. I Jesús, en aquest paràgraf tan curtet, ho diu dues vegades: pau a vosaltres.
El tema del perdó, a veure, és molt interessant, eh? Perdonar humanament és molt difícil, a vegades. Hi ha casos en què és molt complicat. És molt complicat, és així, és molt complicat. I no li podem exigir a ningú que perdoni alguna cosa si no li surt de dins. I això és molt complicat, i entren temes de psicologia, etc. Pensem en accions molt, molt fortes. Però el que sí que és veritat és que no només, quan un perdona, per dir-ho d'alguna manera, no només alivia el que perdona, sinó que s'alivia ell mateix també. Perquè la rancúnia, l'odi, etc., si rau en nosaltres també ens fa mal, encara que haguem estat tractats injustament. El que passa és que això és molt delicat, perquè són processos humans, i de ben segur que l'acostament a Jesús i a l'Esperit de Jesús pot ajudar-nos en aquesta tasca. Però clar, aquí hi ha una tasca humana, psicològica també, que cal tenir. Jo volia dir una cosa també respecte del pecat. Diu, mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó. Jo més aviat aquí tinc una intuïció, i és que quan nosaltres veiem pecat i no el denunciem, i ara estic pensant, per exemple, en el pecat estructural, per exemple, una economia que destrueix el planeta, els llocs de treball i que esclavitza les persones. Doncs, si no denunciem aquest pecat, com a cristians, serà un desastre. Serà un desastre. Nosaltres ho hem de denunciar. I hem de denunciar aquest pecat. En aquest sentit, mentre no el denunciem i mentre això no s'arregli, aquest pecat no pot ser perdonat perquè roman viu. Aquesta és la interpretació, si em permeteu, que sí, volia fer d'això. Per tant, escolta'm, donar el perdó a tots aquells que pateixen, clar que sí, només faltaria intentar-ho, d'acord? L'amor. Però a la vegada, denunciar les estructures i les realitats de dolor i de destrucció que hi han. Això també és obligatori, no?, per dir-ho d'alguna manera.
I també seria obligatori, sota el meu punt de vista, intentar saber quines són aquestes estructures de pecat.
Clar.
Perquè moltes vegades, clar, el que hem dit tots aquests dies que hem estat comentant l'Evangeli, sempre penses en les grans petrolieres que contaminen. Això és fàcil. quantes vegades ens canviem el mòbil nosaltres? Molt bé. Perquè dintre de cada mòbil hi ha un metall que es treu d'unes mines a les que només poden accedir criatures. I comences a pensar, quantes samarretes ens comprem per 4 o 5 euros, que clar, són molt barates, van molt bé, però perquè a tu et costin 4 o 6 euros, a quant li han hagut de pagar aquell fabricant? No? O s'haurien de... Les administracions haurien d'intervenir els preus dels lloguers i no sé quantos perquè no es tanquessin les botigues. I quantes vegades has anat tu a comprar aquella botiga? Vull dir que ens resulta fàcil carregar contra aquestes estructures de pecat de les que jo estic convençuda que existeixen, però és que nosaltres, moltes vegades, amb les nostres actuacions o amb les nostres omissions, estem contribuint a aquesta estructura de pecat.
Com sempre, matisació fantàstica de l'Àngel. Sí, 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 totalment d'acord amb
tu. Oi,
i tant, clar, però les coses això... com són.
No ara... sé, perdó, digues.
No, era per canviar, Era per canviar. Era allò que estaven a casa amb les portes tancades dels pors dels jueus. També surt això. Quantes vegades estem tancats, també?
Per la por.
Per la por al que ens diran, o a ser tontos i no comprar-nos això que deies, no? Aquesta samarreta barata, o no participar de la compra d'aquest producte nou, etcètera. Quantes vegades, per no ser atacats nosaltres o per no deixar de ser com els altres, ens tanquem també nosaltres aquí, eh?
No som capaços d'aquesta contraculturalitat, d'aquest testimoni que hem de donar en la nostra societat, perquè, clar, si no apliquem l'Evangeli a la vida quotidiana... Som com qualsevol. L'Evangeli és escandalós per això, perquè et fa anar contracorrent.
I una altra cosa. I és, s'alegraren de veure el Senyor. És a dir, que tot això, no amb cara trista ni ajaguts de terra, sinó que precisament per fer tot això ens omplem d'alegria.
Pau a vosaltres.
Pau.
Moltíssimes gràcies, Albert Florença. També gràcies, Àngel Sarrabal.
A tu per confiar en nosaltres, com te'n dic sempre.
I continuarem fent-ho. Voldreu tornar algun altre
dia?
Sí,
i tant,
ara,
i tant.
Doncs
deixes descansar uns quants diumenges, per això, eh?
D'acord. Moltíssimes gràcies també als nostres oients per la seva fidelitat al programa i al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica de la taula de l'Evangeli i la locució de les lectures, que l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Ja saben, diumenge vinent tenen una altra cita aquí en la sintonia de Ràdio Estel, la taula de l'Evangeli. Una abraçada. Adéu-siau.